Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Bona part de les decisions dels Estats Units en matèria de política exterior durant els anys 70 del segle XX van estar directament relacionades amb una figura tan polèmica com influent. La fi de la guerra del Vietnam, la relació amb els governs de l'Amèrica del Sud i la distensió amb la Xina i la Unió Soviètica, entre moltes altres qüestions, van ser definides en les línies mestres per les maniobres d'un polític i estratega astut que va actuar sovint a l'ombra. Era Henry Kissinger que, fugint de l'Alemanya nazi, va arribar a ser el cap de la diplomàcia del seu país d'acollida. Heinz Alfred Kissinger va néixer el 1923 a la localitat bavaresa de Fürth, a Alemanya, en una família jueva que va patir les conseqüències de l'ascens del nazisme. El pare va perdre la feina de mestre i ell mateix va haver d'anar a una escola segregada. Van decidir emigrar als Estats Units el 1938, quan tenia 15 anys, i va canviar el nom de Heinz pel de Henry. Ja a Nova York, quan es creuava amb un grup de nens, canviava de vorera per evitar ser colpejat fins que recordava que ja no estava a Alemanya. Nacionalitzat americà el 1943, va estudiar ciències polítiques i va servir a l'exèrcit durant la Segona Guerra Mundial. El seu ascens en el cor de les elites nord-americanes el va posar en contacte amb els cercles polítics. Tot i que en un primer moment es va equivocar apostant per Nelson Rockefeller com a candidat a la Casa Blanca, es va posar al servei de l'aspirant que el va derrotar, Richard Nixon. Kissinger va ser conseller de Seguretat Nacional entre 1969 i 1975 i secretari d'Estat entre el 73 i el 77, primer a les ordres de Nixon i després de Gerald Ford, sobrevivint a l'escàndol del Watergate en una etapa especialment intensa de la Guerra Freda. A Kissinger se li atribueix la política secreta que va fer possible els acords amb la Unió Soviètica de Leonid Brezhnev i l'obertura a la Xina, però també va ser acusat d'haver fet la vista grossa o fins i tot promogut les violacions de drets humans per part d'alguns dels règims repressors als quals va donar suport, com les dictadures de Xile i de l'Argentina. També van de negociar els acords per aturar la guerra al Vietnam, pels quals va obtenir el Premi Nobel de la Pau el 1973, tot i que els combats van continuar dos anys més. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'una figura que tot just ha desaparegut fa uns mesos, o sigui, fa no res, perquè ha viscut moltíssims anys, sí. Henry Kissinger, i que és un personatge clau, com a mínim, en el segle XX, en la segona meitat del segle XX.
Sí, hem de pensar que gairebé finals dels 60 i fins al principi dels 80, amb aquests anys, són els anys que marquen la Guerra Freda, al final de la Guerra Freda, són els anys amb els quals
es marquen... Són els anys àlgids de la Guerra Freda, perquè malgrat àgils, la possibilitat de l'atenció des dels 50, els àlgids són aquests.
És, amb el qual, clar, a poc, diguem, va avançant el món capitalista i va retrocedint al món, diguem, de la Guerra Freda comunista, de la Unió Soviètica, una altra història, si el de la Xina, amb una persona que, bueno, està definit, o jo el definiria, és una visió particular de que certa gent segur que deu participar, un home molt intel·ligent, molt fred, amoral, lúcid, però que l'interès dels Estats Units està per damunt de tot, amb una practicitat extrema, sense tenir en compte res, cap valor.
Cap escrúpol, per tant.
Cap escrúpol. L'important és que els Estats Units se'n surtin, surti beneficiada, i que el món ell creu que s'ha de defensar, el món que ell diu, el món lliure, per damunt de qualsevol circumstància, malgrat que a vegades amb aquest món lliure pot ajudar a dictadors d'una sanguinaris.
Clar, per això, amb l'edat contemporània, ja hem trobat altres persones. Sí. Metternich, l'imperi austro-hongarès, Bismarck, per el nou imperi alemany, i tants altres, en què aquesta raó d'estat de fons... No... Churchill, també és aquest personatge, en aquest sentit, també és equiparable.
És que com més propers els tenim, els trobem sabem, com que tenim moltes més informacions, és per això que els veiem, diguem, d'una crueltat més extrema. Clar, si nosaltres tinguéssim la documentació dels antics dirigents que anàvem conformant l'Europa del segle XIX, potser pensaríem el mateix d'ells, però clar, no tenim tanta informació. Ara cada dia els veiem als medis, sabem coses d'ells, surt informació i més informació, clar, ens quedem parats, perquè ells ja sabien el que hi havia darrere, de que certs suports, com pot ser dictadures, com pot ser totes les característiques que es vulgui, no? Però Kissinger, en aquest cas, podríem dir que la seva herència, fa anys que va deixar de ser governant, ha mort fa pocs mesos, però la seva herència és una herència que deixa un pòsit extraordinari i que, bueno, dura i sembla que durarà una mica més.
Qui ens acompanyarà avui per conèixer, per apropar-nos a aquesta figura capdalt, sens dubte, de la segona meitat del segle XX, és un bon amic del programa, en Pep Martí Vallverdú, periodista, historiador també, i redactor de política al diari digital Nació Digital, on el podem seguir i llegir amb molt de plaer. Pep Martí, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí a l'Enguàrdia.
Content de ser-hi. Moltes gràcies a vosaltres.
Kissinger és tan clau com comentàvem? O és una figura que potser perquè la televisió, diguéssim, el va fer popular i perquè tenia un aspecte físic, diguéssim, particular, amb aquelles ulleres, aquella fesomia que semblava de bona persona, jo no dic que ho sigui o no, però una fesomia molt és una paraula impossible, caricaturitzable, etcètera, i potser xocat molt, però el seu pes és molt gran.
Jo crec que és una figura objectivament molt rellevant, això és evident, té algunes característiques que el fan especialment potent respecte a altres persones que han dirigit la diplomàcia dels Estats Units, ho he dit abans, el Josep Maria, una persona molt intel·ligent, té un component intel·lectual essencial, és a dir, no és un home que tingui inquietuds intel·lectuals, ell és un intel·lectual amb ambicions de poder. De fet, ell penetra al cor del poder dels Estats Units, a tot el que seria l'aparell de la seguretat nacional, a través de la seva carrera acadèmica. És a dir, ell no és un senador o un governador... No.
Que maniobra, perquè ell, políticament va ascendint.
Ell és un senyor que ve d'Alemanya, fugint dins d'una família jueva, arriba a Nova York, s'integra a la ciutat nord-americana, ell cursa estudis en ciències polítiques, entra en el món de Harvard, té una gran capacitat per relacionar-se, i aleshores la tesi doctoral que fa a Harvard, que això és a començaments dels anys 50, deixa meravellat l'elit de la costa est. És un estudi, abans citaves a Bismarck i Metternich, és un estudi sobre l'Europa sorgida de la derrota de Napoleó.
El Congrés de Viena.
Ell és el seu gran tema com a historiador, perquè ell és un gran historiador també, i un gran escriptor també, i aleshores ell té aquesta obsessió per els grans equilibris de poder entre les superpotències, no? Aquí sí que és sensible, és un tio sensible a la història, no? El pòsit, el llegat. Aquest component intel·lectual el fa de seguida ser un dels més brillants de la seva generació i té un pòsit cultural superior a molts dels que després van ser, o abans o després, secretaris d'Estat o consellers nacionals de seguretat.
I a molts dirigents de tot el món,
I a molts dirigents de tot el món.
Sí, sí. I a presidents dels Estats Units.
I exacte, en efecte. Ara, també s'ha de dir una cosa, jo sempre he cregut que el Kissinger era una persona que ha sabut construir el seu personatge. És a dir, que ni tant ni tan poc. Sens dubte era un home amb moltíssimes qualitats, va ser molt rellevant, va deixar llegat, però ell també es va fer el seu personatge. Controlava com pocs el tema de les relacions públiques. Ell era un home molt de la costa est, un home que es va forjar a l'ombra de la família Rockefeller, amb tot el que representava la família Rockefeller en aquell moment. És a dir, la gent amb què ell sopava, estudiava, es divertia, era gent, podríem dir fins i tot, liberal i progressista de la costa est, les elites aquestes de Nova Anglaterra.
Que són els que formarien l'entorn dels Kennedy, per exemple.
També. Sí. Ell, de fet, treballa pel Nixon, però, en realitat, ell, i ho explica a les seves memòries, diu, si la major part dels meus amics eren anti-Nixon, de fet, no? De fet, Rockefeller, el seu pare polític inicialment, és el líder de l'ala, podríem dir, més centrista del Partit Republicà, enfront de Nixon, ja no diguem enfront d'en Reagan, no? I ell, a partir d'aquí, amb aquest brillantor, es fa... És a dir, és un home que no se li poden negar qualitats, però també s'ha de subratllar que va ser molt hàbil en les seves connexions a l'hora de vendre's als mitjans, i jo crec que moltes vegades el seu protagonisme també ha estat sobredimensionat, sobretot després de deixar la Secretaria d'Estat. Va ser molt important, però fixeu-vos, cap president el va anar a buscar després, eh? El van tenir en compte, el van escoltar, se li van encarregar diverses comissions, d'estudis, molt diverses, i ell va influir molt, però el poder que ell volia, jo estic convençut que ell volia recuperar, fer escàpol.
Mai. És curiós com Kissinger s'ajunta clarament amb Nixon, és el seu, malgrat que després també treballava per Ford i tirar relacions més àmplies, però Nixon és potser l'alter ego de Kissinger, i és una persona totalment diferent. Kissinger és un intel·lectual, com comentàvem, una persona aparentment reflexiva, que sempre troba unes motivacions que van més enllà del tacticisme. Nixon és el tacticista màxim, és el personatge sense grans ínfules intel·lectuals, però que té molt, molt llest, amb moltes ganes de, quan veu un error, el canvia per intentar aconseguir els seus objectius, molt diferent de la imatge que ens dona Kissinger. En canvi, es van entendre molt bé.
La dialèctica Nixon-Kissinger, per mi, és una de les coses més apassionants d'aquesta història, perquè no poden ser més diferents. Jo crec que, en el fons, s'odiaven.
És possible.
S'odiaven. Escolta, el capítol de les memòries del Kissinger, que comença amb la presa de possessió del Nixon, diu, apareix el Nixon i, com sempre, els pantalons li queden curts.
Començament més cruel.
Clar, el Nixon havia derrotat el que era el seu amic polític, en Rockefeller. Era un home de Califòrnia, Nixon, conservador, venia dels sectors més conservadors, després ell va anar molt més cap a posicions més pragmàtiques, però representaven cultures polítiques diferents. Un era un intel·lectual, Nixon era un anti-intel·lectual, sí. En aquest sentit, odiava un dels dimonis particulars de Nixon era la costa est, la gent de la costa est. Vull dir, el Rockefeller per Nixon representava l'enemic.
Era sofisticat, un home que li agradava la pintura, la música clàssica, promotor del Metropolitan. Vull dir que
la vella Europa, que no li agrada.
Exacte. Es van entendre perquè Nixon, Kissinger també ho subratlla, i és veritat que tota la mesquinesa que tenia en política interior Nixon no la tenia en les relacions internacionals. Nixon tenia un cert sentit de la història en política exterior, i aquí volia ser gran, diguem. I es va enamorar dels escrits de Kissinger ja durant les campanyes electorals que Kissinger feia donant suport a Rockefeller. Nixon l'anava llegint molt amb els assajos, els anàlisis, i la considerava un home molt brillant. Jo també crec que una de les raons per les quals es van suportar és perquè Nixon sabia que Kissinger mai seria president ni podia aspirar-hi, perquè segons la Constitució americana has de néixer als Estats Units per ser president. Però en sabia que més enllà d'on estava no podia,
havia arribat al màxim.
No podia estar, no?
Per tant, no podia competir amb...
Però els comentaris, les ironies, els sarcasmes de Kissinger envers Nixon són constants en les memòries i en molts escrits seus. I els comentaris de menyspreu del Nixon respecte a Kissinger, a qui en algun moment havia arribat a dir en entrevistes amb polítics exteriors, és el meu jueu.
El meu jueu, Déu-n'hi-do.
Vull dir que una relació, i en canvi es van arribar a entendre, no?
Anem per passos, per fer un repàs ràpid. Comentàvem que Kissinger neix a Alemanya, a Baviera, per ser exactes, i que l'any 38 els pares, l'any 38, pensem que els nazis porten el poder des del 33, i pel 38 ja la guerra començarà al setembre del 39, la Segona Guerra Mundial, per tant la situació està molt peluda ja per tots els jueus a Alemanya. Encara, com aconsegueixen sortir, perquè molts jueus no ho van aconseguir.
Aconsegueixen sortir a finals dels 30. És curiós perquè el poble on ell neix, de fet, és Baviera, sí, però és al costat de Nuremberg, que és la ciutat de Baviera, però és la ciutat que Hitler considerava la més pura, la més alemana, i on se celebraven els grans congressos del partit nazi, no? I l'ambient que ell va viure, tot i que era jove llavors, però ja era de l'ostracisme, de la segregació, això sí que li va quedar, això li va quedar.
I com aconsegueix la família sortir? Té sort o té influències?
Tenen sort, segurament podien tenir influències perquè era una família que tenia uns certs possibles, el pare era professor, però jo crec que tenen sort perquè hi ha diverses persones de la seva família, ara no sabria dir quins, però van ser uns quants que no la van... Que
no van poder sortir.
Van fer tard. Van sortir abans de la Segona Guerra Mundial, en 37 o 38, i van anar als Estats Units, i allí sí que van saber aprofitar les connexions amb la minoria jueva, i els primers anys es veu que van ser molt durs, segons... Tot i que lligant amb Mocadell de la fredor, tampoc es pot dir que Kissinger s'hagi aprofitat molt d'aquesta estampa de dir jo vaig ser una víctima, vaig ser perseguit, no parlava massa d'això. I en algun...
I segur que va tenir família morta a l'Holocaust,
sí, evidentment. I ell ho explica,
això, per desgràcia, els hi va passar.
En algun moment ho explica i en algun moment es posa alguna medalla, però no abusa d'això de dir jo sóc membre d'un poble perseguit. Ell, un cop va estar als Estats Units, era fred fins i tot amb ell, jo crec, en aquest sentit,
I a més, de seguida assumeix els valors del patriotisme nord-americà.
Sí, sí.
Vull dir que no, en aquest sentit, és, la seva nova pàtria ho té claríssim. No és Alemanya, ell no és alemany, diguéssim. Encara que, clar, se'n va amb 15 anys. No és que se'n vagi amb 2 o 3 anys, és que se'n va ja formadet, diguéssim.
Bueno, hi ha moltes referències de memòria personal.
Sí, clar.
Tornarà a Alemanya, però com a ocupant. Quan la guerra, com a soldat, com a oficial...
Clar, a més parlava un alemany perfecte, vull dir que això...
I un amic seu li diu, tu el que has de fer és aprofitar el teu alemany, diu, perquè aquí pots triomfar a partir de traductor, i ell fa de traductor dins de les forces armades nord-americanes, a Alemanya, i comença a entrar, li atreu al món de la intel·ligència, dels serveis d'informació. I, de fet, durant un temps, ell treballarà amb alguns processos de desnazificació. Ell coneix el terreny, coneix la llengua, però coneix el país. I, per tant, serà molt útil. Això també li obrirà portes dins de l'aparell, diguem-ne, de defensa dels Estats Units. No?
Ell, quan torna als Estats Units, acabada la guerra, que devia tornar al 46, aproximadament, imagino que una mica després d'acabada, si va ser traductor, normalment allargaven, per desgràcia pels traductors, els allargaven el servei una mica més.
Ell conclou els estudis a Harvard, fa després aquesta tesi doctoral...
Sobre Metternich?
Sí, era, no record el títol... recordo, un món restaurat.
Un món restaurat.
És
el
títol.
Sí. És el Congrés de Viena, sí, i el que representa.
Sí, sí, sí. És on ell defensa la tesi, que defensarà també com a secretari d'Estat, que la base de la pau és que tots els poders reconeixin una mica la legitimitat de l'altre, no? La legitimitat de l'altre imperi. És el que havia treu de l'Europa vencedora de Napoleó, no? Que totes les grans potències intenten arribar a un consens, no? D'alguna manera. I després tindrà un estudi que farà, que serà Armes Nuclears i Política Internacional, que és de 2 o 3 anys després de la seva tesi doctoral, que serà també, tindrà un èxit espectacular, i és on ell teoritza sobre el concepte de dissuasió nuclear, perquè es deia que en cas d'un atac de la Unió Soviètica als Estats Units la resposta havia de ser massiva, i ell diu, això és una estupidesa, el que fa de mirar és, hem d'establir una escala de respostes flexibles, no? Utilitzant no només el poder militar en cas d'un atac, sinó econòmic, la psicologia, un seguit de coses, i això es converteix en un, bueno, en un dels experts dins de l'establishment en tema nuclear i en tema de seguretat nacional, i aquesta serà. I després Rockefeller, que treballa a l'administració Eisenhower, que també és una administració, anem a dir, conservadora, entre cometes, moderada,
sí,
dins d'aquella,
sí, sí.
No? Doncs el fa entrar ja el que seria el sotogoverno, com a assessor del Consell Nacional de Seguretat, i ell ja no deixarà, diguem-ne, el que seria les zones intermèdies a la Casa Blanca, ja fins que ja entra amb el Nixon. Ell col·laborarà com a assessor, en alguns moments de l'administració Kennedy, també de l'administració Johnson.
Quan ell aconsegueix, després del fracàs de Rockefeller com a possible candidat, i és en Nixon el que serà finalment el candidat, Nixon, que té una història molt particular, perquè té diverses derrotes electorals i sempre se'n surt, és un eufènix, amb això, en aquest sentit és impressionant. Doncs ell, de seguida, entra en el govern de Nixon com a secretari d'Estat, que és el que diríem ara ministre d'Afers Estatals.
Després de les eleccions de les que guanya Nixon està formant el seu govern, hi ha una escena molt divertida que està el Rockefeller, el Kissinger i els íntims del Rockefeller dient ens trucarà el Nixon? Ja. I hi ha la idea, i el Kissinger li diu tu series un bon secretari de defensa, li diu amb el Rockefeller. I reben una trucada del Nixon, però no és per Rockefeller, és pel Kissinger.
I llavors el
Kissinger
sorprès,
li diu, et proposo ser president del Consell Nacional de Seguretat, no?
Que això traduït, diguéssim, en termes europeus...
És difícil, perquè l'administració nord-americana són una mica diferents amb això. Seria com una mena de cap de gabinet de seguretat nacional a la Moncloa, perquè el Consell Nacional de Seguretat forma part de la Casa Blanca. Va. Després hi ha la Secretaria d'Estat, que és el Ministeri d'Exteriors, la diplomàcia. Sí, sí. I fins al Kissinger, això sí que és veritat, jo no recordo ara el nom de cap Conseller Nacional de Seguretat abans del Kissinger.
Perquè no tenia més
càrrec,
importància.
Era com un càrrec d'aparell dins de la Casa Blanca, molt important, perquè tenia accés al president.
Però no el coneixia ningú. Però no.
I en canvi el que va passar és que al cap de pocs mesos el que no pintava res era el secretari d'Estat, que era el William Rogers, que era un home que a més no sabia gaire no tenia experiència en relacions internacionals, però va ser el secretari d'Estat, i durant tot el primer mandat de Nixon, que és quan Kissinger és conseller nacional, doncs és el que marca la pauta, fins al punt que el gran èxit de la política exterior de Nixon, que és l'obertura a la Xina, ho cuinen Nixon i Kissinger. El secretari d'Estat ni s'entera dels primers viatges secrets que fa Kissinger a Pequín. És molt fort. El mateix Kissinger, a les seves memòries, dirà, no hi ha dret el que van fer amb el Bill Rogers, perquè no podia ser que el secretari d'Estat estigués completament out. Després, a partir del 73, quan s'enceta la segona administració Nixon, es normalitza la situació perquè Kissinger ja es fa amb la Secretaria d'Estat.
En les memòries, Kissinger va descriure la trobada entre Nixon i Mao a Pequín quan el president nord-americà va entrar al despatx del líder xinès. En plena Guerra Freda, aquesta visita orquestrada, entre d'altres, pel cap de la diplomàcia dels Estats Units, que es va allargar durant una setmana del 21 al 28 de febrer de l'any 72, revestia un valor simbòlic innegable. Kissinger va ser l'artífex de la represa de relacions entre tots dos països després de 23 anys.
La decoració interior era tan senzilla com l'externa. Mao estava allí, envoltat simplement de llibres, alt i de contextura vigorosa per un xinès. Mirava fixament el visitant, amb un somriure penetrant i una mica burleta, anticipant que no hi hauria possibilitat d'enganyar aquest especialista en les febleses de l'home. Mai vaig conèixer a ningú, a excepció potser de Gaulle, de qui emanés amb tanta potència una voluntat tan robusta i concentrada. Estava dret, amb una assistenta que l'ajudava a mantenir-se dempeus i dominava l'espai. No per cap pompa, sinó perquè sorgia d'ell un desig quasi tangible de domini. A la seva presència, fins i tot Zhou Enlai semblava una figura secundària, malgrat que aquest efecte era deliberadament buscat. Zhou era massa intel·ligent per no comprendre que la posició de número 2 a la Xina era tan precària com per arribar a ser suïcida. Mao va saludar Nixon mirant de reull, fent broma i agafant la mà de Nixon entre les seves.
El nostre comú amic, el generalíssim Chiang Kai-shek, no aprova aquesta reunió.
Nixon va prendre la paraula i Mao va ser correcte però ferm.
Aquí li presento un llistat de països i temes que requereixen ser analitzats.
Aquests no són temes per ser tractats en aquesta casa. S'han de tractar amb el primer ministre. Jo tracto els temes filosòfics.
En un moment donat, Mao va elogiar el pragmatisme que veien molts governants conservadors.
Jo vaig votar per vostè. La gent diu que són de dretes, però em sento relativament feliç quan gent com vostès arriba al poder.
Mao va col·locar el tema de Taiwan en un nivell subsidiari, com una disputa interna xinesa d'importància menor. No va mostrar impaciència ni va proferir amenaces sobre Taiwan.
Podem arreglar-nos sense ells per ara i deixar això per d'aquí a 100 anys. El tema de la situació internacional és important. Taiwan no ho és.
En un moment de la trobada, Nixon va esmentar els escrits de Mao i Mao li va respondre ràpidament.
Els seus escrits han mobilitzat una nació i han canviat el món.
No es pensi, president Nixon. Només he aconseguit canviar alguns llocs dels voltants de Pequín.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb en Pep Martí, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant d'una figura capdal del segle XX, Henry Kissinger. Pep Martí, acabem de sentir aquest fragment de les memòries de Henry Kissinger sobre la trobada, entre la primera trobada de bo, perquè a l'aeroport de Pequín el rep a Nixon, el rep Chu Enlai, que és el... entendre el primer ministre.
El segon, diguem.
El segon. Del...
Després de Mao.
Després de Mao, justament. I Mao ja era un home gran, era un home amb dificultats de moviment, etc etc. I el visita, i a més suposo que també devia haver una raó de fons també de parafernàlia, de no rebre l'aeroport, sinó rebre'l ja al seu palau. Aquestes coses en diplomàcia sempre tenen el seu pes. I hem sentit aquesta trobada. Tan important va ser, perquè això se li va dir la diplomàcia del ping-pong, van començar amb uns partits semiformals entre jugadors de taula, de tenis de taula nord-americans i xinesos.
Sabem que sempre guanyarien els xinesos,
sí, perquè
això és important,
sí, sí.
I continuen sent molt bons.
Sí, sí, són els millors, diguéssim. I doncs, i mica en mica es van obrint i va acabar concretant-se amb aquesta visita, que va ser un xoc impressionant.
Sí, sí. Sí, aquest és una mica el gran èxit de... El punt de grandesa que té la política exterior de Nixon, que és un personatge, ja hem dit, molt complex, és Xina, és evident. Aquí van demostrar una visió molt a llarg termini. En aquell moment la Xina estava fora, diguem-ne, una mica del concert internacional majoritari, no pertanyia a les Nacions Unides, perquè estava a Taiwan, la Xina anticomunista, i aleshores, clar, la decisió aquesta... de Nixon i de Kissinger s'ha polemitzat qui va tenir més mèrit, qui va tenir més la inspiració, però en qualsevol cas va ser una decisió consensuada dins de la cúpula de l'administració Nixon. Jo crec que va ser un dels grans esdeveniments del segle XX, no? En aquell moment bipolar, Estats Units, Unió Soviètica, Xina va cobrar un allò. I de fet jo crec que Xina és el gran referent de Kissinger. És, pensem que una de les poques coses que va fer abans de morir va ser visitar Pequín el juliol passat, va mantenir una llarguíssima entrevista amb el Xi Jinping. Mm. I de fet un dels últims escrits que va fer va ser recollits pel The Economist, va ser advertir molt seriosament als Estats Units que anessin en compte amb la política xinesa, perquè això sí que era una cosa que podia posar realment en perill la pau mundial. És molt interessant això que hem vist, com Kissinger es reconeix seduït per la figura de Mao, per la grandesa de la figura de Mao. Ara, la persona que realment jo crec que el va conquerir amb el Kissinger va ser Chu Enlai. És potser, ell diu, és una de les dues o tres persones, no sé quines són les altres, sí, que més m'han impressionat a la vida. Parla molt bé d'ell, que és molt difícil que el Kissinger parli bé d'algú, d'alguna manera, no? És sempre molt, molt dur. Però en cas de Chu Enlai, que era una figura completament diferent, perquè Chu Enlai havia viscut a la... venia d'una classe mitjana, més o menys cultivada, havia viscut a Europa, va sobreviure a totes les purgues, sí. Era amic de Mao i alhora una mica rivals, perquè ell representava una altra línia. Quan hi va haver la revolució cultural, hi va haver una radicalització ideològica del règim,
68, sí.
El Chu Enlai va trontollar, però va perdre de fet molt de poder, sí. Però sempre va continuar sent el primer ministre. Chu Enlai per Mao era una de les grans personalitats del món contemporani, no?
Hem de tenir en compte que en aquell moment Xina era un país encara no ric, no la gran potència que és,
amb una pobresa immens, però...
Sobre 1.100 milions d'habitants.
Sí, que passa que a finals dels 60 ja es parlava del
gegant xinès que anava avançant. Sí,
i que el futur seria xinès.
La gran potència.
De fet, la moda del maoisme a Europa no és casualitat, o entre els joves nord-americans, que més que marxistes s'anomenaven a si mateixos maoistes, no? Clar, això Això tindrà altres descendents que tindrà, però és significatiu del pes que començava a tenir en l'imaginari xina amb respecte a la Unió Soviètica, no?
Ara, amb aquesta radiografia que fem, que és complexa de cares i creus, és clar, si Xina és la grandesa, Vietnam és la gran creu, entre moltes altres coses, perquè, és clar, en el mateix moment que es produeixen les primeres... La primera visita secreta de Kissinger és del juliol del 1971, l'any 72 es produirà la visita de Nixon, i en aquell moment és quan s'estaven produint els bombardejos més brutals sobre el Vietnam del Nord, no?
S'ha de tenir en compte que aquests bombardejos són superiors als que durant la Segona Guerra Mundial havien fet tant els alemanys com els aliats, eh? La potència de foc.
Déu-n'hi-do. De tota manera, Vietnam no era una guerra creada per l'administració Nixon.
No.
Clar,
no, el que passa és que, a veure...
Però en canvi, van ser els que... El ens ha quedat la imatge de...
El Kissinger subratlla, sempre va subratllar. No, això va començar, era una guerra dels demòcrates, i va començar amb Truman, perquè Truman va ser el primer president que va començar a considerar que la situació indochina era estratègica pels Estats Units, després Eisenhower. Va ser amb Kennedy que va començar a enviar milers d'assessors, que ja no eren només assessors, però és amb Johnson...
És la teoria, si no recordo malament, de Dulles, del dominó, no? Si cau un...
Aquest caurà un altre, caurà...
La teoria del dominó és que si cau el Vietnam, cauria Tailàndia, si cau Tailàndia...
Que com unes peces de dominó que van caient i tot cauria mans del comunisme.
Sí, en efecte, això. És amb la presidència de Johnson, que es produeix a partir del 65 ja la gran inflexió amb enviaments de
soldats i soldats
de tropes de combat.
A partir de l'incident...
Ara, és curiós com Kissinger ve a dir que aquesta guerra no es va guanyar perquè el Johnson va ser massa tou. Johnson sempre va tenir, com que es van produir les grans manifestacions, el gran moviment de protesta contra la guerra del Vietnam als anys 60 va ser brutal, i Johnson volia fer aprovar els projectes de la gran societat, que eren projectes, podríem dir, ara diríem fins i tot socialitzants, d'intervencionisme.
Sí. És el més antiracista de tots els presidents nord-americans.
Sí,
Vull dir que això també...
potser perquè venia de Texas, sur. Era un home que tenia una visió més progressista.
Malgrat era barruer, eh? Vull dir que era les dues coses.
Era un personatge, també donaria per un altre. Mm. Però alhora es va enfangar amb el Vietnam. I el Kissinger deia que els dubtes de Johnson, l'intent de no anar fins al fons de la guerra, havia estat letal. I sí que és veritat que al final és l'administració Nixon la que signa la pau l'any 73, però entre el 69 i el 73 el que passa al Vietnam és brutal. És a dir, és el moment més salvatge de la guerra, amb Kissinger defensant-ho total i absolutament, amb arguments que volien la pau, però que fos una pau digna, no? Que el Vietnam del Nord, doncs, cedís, però la veritat, hi ha uns bombardejos a Cambodja.
Això és unes matances.
Que és, això és una idea de Kissinger, perquè a Cambodja hi ha, doncs, refugis, no? Del Viet Minh, i és una cosa brutal. I després hi ha el paper dels Estats Units d'Amèrica Llatina, que també durant l'etapa Nixon-Kissinger, que és brutal, no?
La política de Kissinger a Amèrica del Sud va consistir a intervenir tot el que fos necessari per evitar la formació de governs d'esquerres. El 8 de juny de 1976, coincidint amb una assemblea general de l'Organització d'Estats Americans celebrada a Santiago de Chile, el secretari d'Estat nord-americà es va entrevistar amb el dictador Augusto Pinochet. En la transcripció d'aquesta trobada, desclassificada recentment pel govern dels Estats Units, queda clar que Kissinger va afavorir el cop militar contra Salvador Allende. Tot i que el dictador xilè li exigia avenços en matèria de drets humans, aconsellat pels seus assessors, Kissinger i Pinochet compartien la mateixa aversió pel comunisme.
Secretari Kissinger, estem agraïts que hagi assistit a la conferència.
És un honor, president. M'ha commogut la recepció popular a la meva arribada. Tinc un profund sentiment d'amistat per Xile.
Aquest és un país de gent calorosa, que estima la llibertat. Per aquesta raó no van acceptar el comunisme quan els comunistes van intentar controlar el país. És una lluita a llarg termini aquesta que mantenim. és un nou escenari del mateix conflicte que va entrar en erupció la Guerra Civil Espanyola. I estem advertint que, malgrat que els espanyols van intentar aturar el comunisme fa 40 anys, està ressorgint de nou a Espanya.
Vam rebre fa poc el rei d'Espanya i vam discutir aquesta mateixa qüestió amb ell.
Sempre m'he oposat al comunisme. Durant la guerra de Vietnam em vaig trobar amb alguns dels seus militars i els vaig deixar ben clar el meu anticomunisme i els vaig dir que esperava que el poguessin derrotar.
A Vietnam ens vam derrotar a nosaltres mateixos a causa de les nostres divisions internes. A tot el món hi ha una campanya de propaganda dels comunistes.
Xile està patint aquest esforç de propaganda. Per desgràcia, no disposem dels milions necessaris per fer contrapropaganda.
Els Estats Units, com ja sap, simpatitzem amb el que estan intentant fer aquí. Li desitgem molta sort al seu govern. Seria de molta ajuda que ens donés a conèixer quines mesures estan prenent en matèria de drets humans. No li dic per desautoritzar el seu govern.
Estem tornant a l'institucionalització de mica en mica, però patim atacs constants dels demòcrata cristians. Tenen una veu poderosa a Washington. Potser no al Pentàgon, però sí que arriben al Congrés. En el terreny dels drets humans, estem fent progressos.
El dret d'habeas corpus també és important. Qualsevol avenç en drets humans serviria. Personalment, vaig encoratjar l'Organització d'Estats Americans per celebrar aquí l'Assemblea General. Sabia que seria un prestigi per a Xile. Nosaltres volem ajudar-lo, no pas perjudicar-lo. Ha fet un gran servei al món occidental derrocant Allende. D'altra manera, Xile hauria seguit el camí de Cuba. Aleshores sí que no hi hauria hagut drets humans.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
O sigui, Kissinger i Pinochet van tenir una relació fluida. Fluida és una manera molt eufemista i molt diplomàtica, i estem en temes diplomàtics de comentar-ho. Va ser Kissinger, el cop d'estat de l'11 de setembre del 73, que Pinochet arribarà al poder i amb totes les forces armades, era un cop d'estat que es va covar durant mesos i que venia d'una situació realment complexa de Xile, eh? L'arribada d'Allende al poder... molt complicat, a més, sí. Perquè molts partits amb visions molt diferents...
I gairebé una igualtat
sí,
electoral...
Sí, molt complex, molt complex. Diguéssim, va fer que la tensió s'allargués durant mesos i mesos i mesos. Per tant, a Kissinger sospito, i els serveis secrets nord-americans, de sorpresa no els devia agafar en absolut cop d'estat.
No, l'obsessió anticomunista de Kissinger, que jo crec que en alguns moments és fins i tot irracional, és molt evident, i en el cas de Xile hi havia el precedent de Cuba i això no es podia permetre. I ell veia un partit socialista xilè que no tenia res a veure, en això tenia una mica de raó amb els partits socialistes europeus, i deia que l'Allende venia a ser gairebé més radical que el Partit Comunista xilè, perquè el Partit Socialista xilè estava dominant molt pels sectors molt nacionalistes, filocastristes, per dir-ho. Tenia una visió una mica... I aleshores, des del primer moment, els escrits de Kissinger admet que van fer tots els possibles per impedir primer que arribés a la presidència per mètodes constitucionals, intentant que els partits del centre i de la dreta arribessin a un acord, que no va ser possible, i tal. Jo crec que ell no ha arribat mai a reconèixer, que havien estat els grans impulsors del cop militar, no? Sí que el van aplaudir, però el cert és que ell mai va demanar cap mena de no va mostrar cap penediment en cap moment pel que es va fer a Xile. Va considerar molt anecdòtic el tema dels drets humans. Ho veiem amb la conversa aquesta amb el Pinochet, que diu, home, si pots fer un avenç amb habeas corpus...
No estaria malament.
Els recursos econòmics d'aquells vagues dels camioners, perquè Xile, clar, gairebé tot es fa per carretera.
Són molts quilòmetres i molt llargarut.
És el país més llarg del món.
I una forma del país...
A part de Rússia, perdó.
La forma del país és raríssima, diguéssim. És molt poc.
És una botifarra.
Sí.
I aleshores, clar, tot això, hi havia diners que mantenien aquella vaga de camioners i tot això. Darrere hi havia la CIA, hi havia Estats Units.
Totalment. Cap dels que va dels cervells de l'operació contra Allende, de l'equip de seguretat nacional que envoltava Kissinger, va reconèixer mai que s'havien equivocat, amb una excepció. Robert McFarlane. Ho dic perquè és curiós, no? McFarlane, que després seria conseller nacional de seguretat amb Reagan, va participar en les operacions de desestabilització de la Unitat Popular a Xile i va dir, quan miro enrere i miro en perspectiva, vam ajudar a instaurar una dictadura llarga, vam acabar amb una democràcia, va valer la pena. Mm. Va ser l'únic que va, pels altres, va manifestar una posició. I és que jo crec que per Kissinger el transcendent era evitar, diguem-ne, una conflagració mundial, les relacions amb Rússia, amb Xina. Per ell, Xile, jo crec que devia ser una peça més amb la que no valia la pena perdre-hi debats morals. Això...
I es pot dir el mateix amb Argentina, perquè Argentina sí, també sí, el, sí. És un cop posterior, sí, un no cop exactament
diferent.
Igual.
És un cop molt diferent, perquè...
Inicialment és diferent.
Sí,
sí després...
ah, no, la repressió és brutal.
L'any 74 el Videla i inicialment és diferent, però
no,
després...
Sí. La repressió és brutal i els Estats Units ho avalen. És diferent en el sentit que així com a Xile era un cop contra Allende, Argentina era un cop més contra els montoneros i el caos que hi havia que contra la presidenta. Que...
Ja sé que és un matís difícil de dir, però Xile és més un cop d'estat, Argentina més una presa de poder per part dels militars.
Sí.
O sigui, no és tant un cop, sinó un, una cosa... El resultat és, acaba sent el mateix, Vull dir que no... Això...
La repressió va ser brutal i és un dels aspectes que jo crec que deixen la biografia de Kissinger completament esquitxada, el paper que van fer a Bolívia, que també hi va haver...
No, home, és que tot això forma part d'aquella operació Còndor, que tots els arxius estan a Asunción, al Paraguai, i que si veus aquells fons i aquells arxius i aquelles imatges et quedes esborronat de la barbaritat i atrocitat filmada.
El periodista Joaquín Soler Serrano, famós per les entrevistes en profunditat a grans celebritats, va tenir l'oportunitat de desplaçar-se a Washington per conversar amb Henry Kissinger 3 anys després d'haver cessat de la Secretaria d'Estat. Va ser el 25 de gener de 1980 pel programa de televisió espanyola Sin Fronteras. Al final de l'entrevista, Soler Serrano li demanava a Kissinger que opinés d'algunes de les autoritats amb què havia tractat al llarg de la carrera política, incloent-hi el dictador Francisco Franco.
Queridas amigas, queridos amigos, en esa condición de servidor de ustedes, hoy me siento extraordinariamente feliz porque vengo precisamente a hablarles de uno de los hombres más extraordinarios que me ha tocado la suerte de conocer en esta vida.
Si vostè m'ho permet, doctor Kissinger, li citaré alguns noms que he notat aquí. Són alguns dels molts personatges que vostè ha tractat directament, que, per bé o per mal, com vostè mateix, han fet història contemporània. Per si fos tan amable de dir-nos en poques paraules un judici o un record, una impressió sobre ells. Per exemple, Richard Nixon.
Richard Nixon tenia una personalitat molt complicada. Tenia moltes qualitats positives i moltes inseguretats. En les crisis... era un home decidit i valent. A les decisions que només poden prendre els presidents, generalment actuava en interès de la nació. I crec que la història registrarà que la seva política estrangera va ser dirigida amb una gran visió.
Leonid Brezhnev?
Era un rus en la seva quinta essència. Un rus fins a la mèdula. Pot ser brutal, pot ser un home molt obert, pot ser astut... pot ser vulnerable, té inseguretats i busca el poder amb una gran empenta. Per tant, tots els problemes que tenim amb Rússia com a nació són també els que et trobes amb Brezhnev.
El seu llibre relata una anècdota d'una visita al Palau del Pardo, a Madrid, al general Franco. Vostè, secretari d'Estat dels Estats Units, confessa que es va quedar adormit.
El que va passar en aquella època és que Franco va rebre el president Nixon a l'aeroport, amb molts motoristes. Era un home ja gran, i va estar dempeus al cotxe, aguantant físicament, i l'admirava per això. Però després el van veure cansat, i mentre parlava l'intèrpret, ell s'adormia. Això va tenir un efecte de mimetisme en mi, i vaig veure que també m'estava quedant adormit. La conversa la van seguir el president Nixon i el ministre López Bravo,
Cal dir que va ser un gran tour de force de Franco a l'edat que tenia de comportar-se durant tota la desfilada.
En guàrdia.
Pep Martí, això que acabem de sentir, que és una anècdota fins i tot divertida de la visita de Kissinger i el coneixement de Franco, sí que fa pensar una cosa una mica més seriosa i menys divertida, que si Kissinger, tan demòcrata i tan interessat per això, per la democràcia al món, el suport que donava, juntament amb els Estats Units històricament des de l'època d'Eisenhower, a la dictadura franquista, sense cap mena de problema ni escrúpol.
En el context de Guerra Freda van veure molt bé el règim de Franco, van veure molt bé el règim de Salazar a Portugal,
el de Suharto a Indonèsia,
el règim dels colonials de Grècia, que van durar menys,
fins i tot els moviments salvatges que van haver-hi a Itàlia per evitar precisament que el Partit Comunista Italià arribés al poder,
sembla que mor Franco, el paper de l'administració Ford, com que Kissinger era també secretari d'Estat, que va arribar fins l'any 76, sí que era la de veure amb bons ulls l'evolució cap a la transició i amb el Joan Carles. De fet, un mes abans de cessar Arias Navarro i nomenar Suárez, Joan Carles visita a Washington, fa una intervenció al Congrés, té contactes amb l'administració americana. Jo suposo que rep molt l'aval de dir, bueno, anem més cap endavant amb això de la transició, i els Estats Units d'alguna manera ho avalen, no? Ara, la política exterior nord-americana no va fer cap intent en cap moment, tret dels primers moments després de la Segona Guerra Mundial, l'any 46, per accelerar la fi de la dictadura. Això
és una realitat. Recordem que en el cop d'estat del febrer del 81, el de Tejero, per fer-ho fàcil, el secretari d'estat d'aleshores, que era un exgeneral, Alexander Haig, va dir que era un afer intern espanyol.
En efecte, la
primera declaració que fa quan encara el cop d'estat està en marxa, i això que n'opina que farà als Estats Units, no, això és un afer intern espanyol.
I qui era Alexander Haig? Era un dels col·laboradors més estrets de Kissinger quan era secretari d'Estat, era un home de la... El que sí que s'ha de dir, hi havia un matís en la política exterior americana respecte a Franco: tots els presidents dels Estats Units que van visitar l'Espanya de Franco eren els republicans. Eisenhower, Nixon, Ford. Ni Johnson, ni Kennedy, ni Truman se'ls hi va passar mai pel cap, no? D'alguna manera. Això sí, van tenir certes distàncies, però vaja, el suport... diguem-ne, geoestratègica...
Nosaltres, sempre que parlem dels Estats Units, mai tenim en compte el pes de l'exèrcit. Però, clar, com que no apareix mai, però, en fi, el pes de l'exèrcit és extraordinari. Ara, sempre silenciós, absolutament.
Kissinger, quan acaba... finalment és destituït, diguéssim, després de semblar el secretari etern. Què és el que passa perquè deixi el poder?
El Gerald Ford perd les eleccions, guanya el Partit Demòcrata amb Jimmy Carter el novembre del 76, i entra una nova administració, i Kissinger passa, diguem-ne,
a l'ombra.
Intentaran després, quan l'any 80 Carter és derrotat, ells intenten que el Ronald Reagan, i ho aconsegueixen en part, nomeni com a vicepresident. Això ho aconsegueixen plenament. George Bush, que és un home mica de la corda de Ford i de Kissinger, i que podríem dir dels conservadors moderats del partit, sigui vicepresident, i aconsegueixen frenar
més
una mica...
Més intel·lectual que Reagan, molt més. Intel·lectual que Reagan no tenia gaire mèrit, però Bush és un home llegit, diguéssim. El Bush pare, el Bush fill no.
El Bush pare sí. Ells aconsegueixen una mica posar gent seva dins de l'administració Reagan, però imagino que Reagan, pensant en algun moment de posar Kissinger a la secretaria d'Estat, era inimaginable, perquè encara que nosaltres el veiem com un personatge realment fred, despietat i amoral, per Reagan Kissinger era un home que havia cedit davant de la Unió Soviètica, perquè defensava la distensió, i en aquell moment el reaganisme representava una línia extremadament dura contra la Unió Soviètica. No,
i a part hi havia una altra qüestió molt, molt senzilla, també allò que parlàvem de Nixon i la seva prevenció als intel·lectuals. El cas de Reagan ja era una exageració. Reagan demanava que els informes que els hi passaven no tinguessin més d'una pàgina. Clar, això és molt significatiu, però no, perquè ell pensava que ja no només per una qüestió que es cansés llegint, que això ja déu-n'hi-do el que explica, sinó perquè també ell pensava que qualsevol tema podia ser resumit en una pàgina, i si no podia ser resumit en una pàgina no valia la pena que s'ho mirés. Esclar, m'imagino Kissinger amb explicacions prolixes i complicades al costat de Reagan. Reagan no devia suportar Kissinger, que devia conèixer perfectament, és ben normal,
No, però una aportació de Kissinger que potser hauríem de dir és de que aquest control de que hi hagués una certa mesura amb les armes nuclears, això sí que no deixa de ser una important aportació.
Ell és un dels artífecs de les reunions SALT que facilitaran el control de les armes nuclears tant de la Unió Soviètica com dels acords SALT.
Finals dels 60 fins a mitjans dels 70 són uns anys de certa distensió, i aquí el paper de Nixon i Kissinger és veritat que va ser molt important. Van tenir també la sort, entre cometes, que van coincidir amb el Kremlin, amb una figura com Brezhnev, que era també, com ells, un home conservador en el tema dels equilibris de poder, no? Que no era excessivament intervencionista, diguem, no? Sinó que acceptava una mica les lleis que havien vingut de la Guerra Freda, d'alguna manera havien vingut...
Després que abandonés el poder Kissinger, teòricament una persona teòricament gran, ja haurien de parlar els últims anys, però no, perquè encara li quedaven 40 anys llargs de vida, vull dir que no...
Ell opina i intervé i actua fins l'any passat, fins mesos abans de la seva mort. I escriu, és entrevistat,
president fundacions, president...
té la seva consultora, que és molt influent i que toca diversos temes diversos, no? I després és un home, ja, que dèiem que el seu personatge el manté viu fins al final, és a dir, ell cuida molt les relacions personals, les relacions amb els mitjans de comunicació, sap influir, sap incidir, sap fer veure que influeix més del que influeix. Això també és una cosa...
Que fa molt.
Això ho fa molt, eh?
Pep Martí, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Avantguàrdia a parlar-nos d'aquest personatge tan fascinant, tan civilí i poc simpàtic, però al mateix temps interessantíssim i clau en la història del segle XX. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
Josep Maria Soler Sabater, clar, les figures tan properes en el temps, costa mirar-los amb mirada històrica, però Kissinger, sens dubte, té una mirada històrica.
Sí, però a més aquí tenim un avantatge, i és que l'administració, es pot criticar moltes coses dels Estats Units, i segur de tots els poders universals, però n'hi ha una que és que cada 50 anys de veritat desclassifiquen tots els documents, et dona llum al passat, llum a la foscor del passat. Sí.
Això és l'Avantguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Josep Aguilar, Albert Cortés, Marc Lobato i Xavier Martín.